l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal? Bona tarda. Són 8:15. Com esteu? La veritat és que portem dos caps de setmana que déu-n'hi-do com se'ns han fet de llargs. Contra el Mirandés, el Sabadell va jugar dissabte al migdia i les sensacions que se'ns van quedar al cos van ser força dolentes. Un pas enrere contra el primer rival, teòricament, que era de la nostra lliga. El conjunt arlequinat tornava a obrir aquest dissabte la jornada al Carlos Belmonte i aquest mal cos, la veritat és que no ens l'hem tret ni molt menys de sobre. Sembla que la cosa ha anat a pitjor. Potser ja no tant per les sensacions que van ser prou bones durant la primera mitja hora. Es va fer un bon plantejament de partit. Ara preocupen especialment dues coses. D'una banda, la fragilitat mental d'aquest equip. Lògica, d'altra banda, quan no arrenques ni molt menys a nivell de resultats. I també aquesta incapacitat, de moment, per fer gol. Que seria una tornada complicada al futbol professional, ho teníem tots bastant coll avall. Començar amb un 0 de 15, potser ja no tant. No són dies feliços, ni molt menys, tot i que en els últims dies també és cert que s'han hagut de llegir autèntiques barbaritats. Que solucions hi ha per tots els gustos, sí, que la situació és difícil i que cadascú pot dir absolutament la seva, només faltaria. Però de vegades se'ns oblida que fa 3 mesos estàvem a 3 partits dificilíssims de tornar a segona divisió. I ja sé que del passat no es viu, però a vegades també cal ser agraïts en aquesta vida, deixar treballar, i que ara venen 4 partits en 10 dies. Una prova de foc per capgirar d'una vegada per totes aquest mitjó. Poseu-vos còmodes, que avui tenim el Roger Benet a les vies de so, preparat ja per tornar amb el Tribuna Preferent. Qui us saluda, Pau Vituri, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Quan vulguis.
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Tres minuts passant per sobre del punt de 8:15 del vespre. Arrenquem aquest Tribuna Preferent d'avui, 19 d'octubre del 2020, després d'una setmana de descans pel pont, que ens ha vingut a tots molt i molt bé, tot i que el timing perfecte. El cert és que no portem el millor cos avui, que és dilluns. Han passat 48 hores del partit de l'Albacete. Queden 48 hores pel partit de l'Alcorcón, situació nova aquesta temporada, està entremig d'un partit ja intersetmanal. Però bé, ens hem de recuperar tots d'aquest cop moral que va suposar la derrota contra l'Albacete i treballar a correcuita per preparar aquest nou partit contra l'Alcorcón, que serà una nova prova de foc per intentar sumar els primers punts de la temporada. M'acompanya aquí a l'estudi el Sergi Garcés, com l'hem tingut avui ja a l'Hotel Suís. Sergi, què tal? Bon vespre.
Bon vespre, com estàs?
Vens amb ganes de guerra, no? He llegit a Twitter, com va això?
No, estic...
De festa, de rauxa.
No, perquè com dius, l'estat d'ànim no,
festa no, seria la paraula.
No és el millor, és evident que no estem en la millor situació com per ara mateix estar de festa, però sí que amb ganes, com a mínim, de parlar, de debatre. I com he dit fa una estoneta, si no aconsegueixo estar d'acord amb molta gent, gairebé millor, perquè més riurem tots plegats.
Ho veurem en la pròxima hora.
Ara ho veurem.
La gent pot dir la seva. Joan Fàbregas, què tal? Com estàs?
Què tal? Com esteu?
Avui et tindrem fins a un quart, perquè després et canviem per Catalunya Ràdio.
Això ho entenc. Enllaço un programa amb l'altre, així que tarda de ràdio.
Mira, et pregunto, que ets seccionista amb el baròmetre del Tot Costa.
Sí.
Que t'agrada l'àrbitre o què? Avui que hem conegut la designació.
És nou de la categoria, per tant no el tinc molt vist. Té 32 anys, és molt jove. Veurem com s'adapta. Normalment quan puges de categoria de segona B a segona són dues categories molt diferents i depèn de l'àrbitre veurem com es va adaptant a un altre ritme de joc molt més elevat.
Hernández Maeso, nascut a Bèlgica, que això em sembla curiós. Un àrbitre de Brussel·les. Xiularà aquest Sabadell al Corcón. David Brígido, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut al Tribuna Preferent. Avui, per qui tinc els meus convidats també avui via Skype, qui no el vegi, ven amb aquesta samarreta del Centre d'Esports Sabadell,
amb la
bandera al fons, Per tant, ben ataviat amb aquests colors arlequinats. Com estàs? Quines sensacions tens després del partit de l'altre dia?
Bé, trist per la situació, però com tinc esperança que ho podem revertir, il·lusionat. Falten 48 hores per un altre partit, o sigui que li donarem la volta segur.
Al final, i amb això ho començo, amb aquest argument, el millor de tota la pel·lícula, de tot el que comentarem avui, és que tenim un partit. Estem a prèvia de partit, pràcticament. Aquest migdia a l'Hotel Suís estàvem més a prop del partit de l'Albacete que no pas del de l'Alcorcón, però és que ara mateix estem a 48 hores, 50 hores, pràcticament, del partit contra l'Alcorcón. Per tant, Sergi, potser la millor notícia, no?
Després d'un resultat, després analitzem si vols alguna cosa més a fons, però després d'un resultat com el de dissabte, el millor que ens podia passar és que la setmana fos curta i que allò que es diu el futbol et dona una nova oportunitat, en aquest cas te la doni ràpid per poder gairebé passar pàgina i centrar-nos més en el que ens ve que no pas en d'on venim.
Per cert, que no se m'oblidi, podeu participar, allò després d'una setmana ja perdem una mica el costum, podeu participar amb l'etiqueta TP946 al Twitter durant el programa d'avui i entrant en el sorteig de marxandatge del Centre d'Esports Sabadell. Productes oficials del Sabadell cada setmana entre tots els que participeu amb aquest hashtag, amb aquesta etiqueta TP946. Tu, Joan, com estàs? Que t'he preguntat per l'àrbitre però no t'he preguntat per les sensacions després del cap de setmana.
Doncs la veritat que va ser un partit que ofereix una barreja de sensacions. Per una banda, sobretot la primera part va ser molt desquiciant. Per primer cop aquesta temporada vaig sentir aquesta sensació d'injustícia, de mereixer guanyar un partit i no guanyar-lo. Van fallar ocasions imperdonables que en aquesta categoria es paga i molt car. Per altra banda, també un pèl il·lusionat, perquè també la primera part, òbviament, vaig veure un equip més desacomplexat, generant moltes més oportunitats ofensives. En personalitat, vaig percebre que ens havíem tret una mica la vergonya de sobre i que tornàvem a semblar una mica l'equip de la temporada passada, sent protagonista, tenint la pilota i agafant el partit per la pitrera i anant a buscar els 3 punts.
El problema, potser, David, és aquesta fragilitat que té l'equip ara mateix. El vas notar molt massa fràgil quan va rebre el primer gol?
Per mi el gran problema que tenim és la fragilitat mental que tenim ara mateix. No pot ser, sempre cauen gols als darrers 10 minuts. I l'altre dia no, l'altre dia va ser la primera part, però ja ens van venir avall. Jo realment estava mirant el partit i quan vam arribar al descans, tot i perdre 1-0, vaig dir, guanyem segur avui. Però bueno, vam començar la segona part, un gol ràpid al 2-0 i ens van venir avall. Jo crec que ara, que tornarà a entrar molt poc, teòricament, el Pedro Capó i amb l'experiència que tenim de jugadors com l'Àngel Martínez o jugadors... els capitans, no? L'Ariscoc i tal, han de revertir aquesta situació mental. És un problema realment mental i si no arribes als darrers minuts, també és per aquest no poder arribar a donar el que... et fiquen un gol als darrers 10 minuts i et vens avall.
Des del Carlos Belmonte, com es veia això, Sergi?
Sí.
Perquè abans ho parlàvem a l'Hotel Suís i allò de si al minut 60 l'àrbitre hagués xiulat al final del partit, fins i tot ens hauria fet un favor, no?
Home, veient el desenllaci, perquè ens va sobrar això, la mitja hora final, en la qual poca cosa va passar i gairebé tots els inputs que podies rebre és que si passava alguna cosa era pitjor que no pas a millor. Gairebé ho han reflectit els companys, ho han en aquest cas resumit bastant igual que el que es veia en directe. No crec que variï molt el que es veu a través de la televisió o del que s'explica a través de la ràdio del que es veu després en el terreny de joc o des de l'estadi. Una primera part on l'equip, com dèieu, el plantejament per mi va ser encertat i on l'equip va donar símptomes de creure-s'ho i d'anar a aprofitar aquests dubtes que podia generar l'Albacete la setmana moguda que havien tingut, canvi d'entrenador, etc, on es van tenir les ocasions, però no es van marcar aquestes ocasions. I a partir d'aquí és cert que la impressió que donaven directe és que l'1-0 t'havia afectat molt, que potser el descans et donava marge per reflexionar, per fer un reset i per dir, bé, és un cop moral perquè ho hem tingut i no ho hem aprofitat, però ara tenim tota una segona part per creure'ns una altra vegada, i a diferència o en contra d'això va sortir la versió aquesta del Sabadell que no s'acaba de trobar i que quan vol reaccionar ha comès dues errades clamoroses, impròpies, com hem anat dient a les últimes hores, impròpies de la categoria o d'un equip que no es pot permetre aquests errors. Ho dic perquè hi ha altres equips amb un potencial que potser cometen errors o tenen males tardes, però saben que per regla general se'n sortiran al final, i nosaltres hem de ser conscients. El Sabadell no està en situació de que partits del teu abast o que estan al teu abast se t'escapin per aquests errors. Comets errors un dia que no tens opcions o un dia difícil, i mira, els comets contra un Albacete, que sincerament, amb tot el respecte del món, i no vull sentir, o sigui, no vull pensar o semblar que menyspreu a un equip que t'ha fotut un 3-0, però un Albacete que a mi no em va demostrar ser tan superior, ni molt menys superior, i gairebé el situaria a la mateixa alçada del que podia ser el Sabadell perfectament ara mateix.
No sé qui ho deia abans dels dos, però és aquest argument que fins i tot recordo d'haver-ho parlat ja amb més gent, i fins i tot amb l'Adrián Arroyo, el descans ho dèiem aquí, el descans d'aquest Albacete Sabadell. Teníem aquella sensació que el partit, tot i anar 1-0, no se'ns escapava, perquè al final és preocupant també el que comentava el Sergi, un Albacete, Joan, que venia d'un canvi d'entrenador, que venia amb aquests dubtes d'una nova idea en els primers minuts, i tot i així no s'aprofita.
Sí, però per altra banda també és els primers 45 minuts que realment m'he sentit superior i bastant superior a l'adversari. Llavors és veritat que aquests partits, veurem si a final d'any queda moltíssima lliga, 42 jornades de segona, és una carrera de fons. Veurem si aquests partits trobarem a falta aquests punts al final o no, però realment, clar, són partits de la nostra lliga, són partits que si no es guanya com a mínim s'ha d'intentar puntuar, i realment deixa que aquest regust amarg, sobretot perquè realment jo em vaig sentir molt superior al Albacete en aquests 45 minuts, i més que l'1-0 jo crec que va ser molt més clau el 2-0 just iniciar la segona part, perquè això sí que va baixar el partit dictat per sentència.
Completament, i sobretot perquè neix d'un error d'aquests evitables o d'un cúmul d'errors evitables. Ho dic perquè a vegades parlem que el rival et pot generar, posàvem l'exemple avui a l'Hotel Suís, de fet, Pau, el Rayo Vallecano et va sotmetre a la segona meitat i tu eres inferior al Rayo Vallecano, i ho estaves notant, no? que era qüestió de temps, que et salvessis, que et salvessis, era una qüestió de fortuna, que no et salvessis, com va passar, era qüestió de temps. Però és que l'Albacete no t'havia generat aquest problema. O sigui, el problema te'l generes tu sol, i ja no entro en el tercer gol, que em sembla de riure per no plorar. Per tant, és el que diem, no? Aquella sensació de feblesa mental, deies al principi, d'anar païnt massa severament els cops que has anat rebent, que les tres primeres setmanes tots els donàvem per assumibles, o gairebé tothom els podia donar per assumibles, el del Mirandés et va fer molt mal, i patir contra l'Albacete quan et veies superior o et senties fins i tot a la primera meitat que podies estar jugant-li no de tu a tu, sinó per sobre, et va acabar penalitzant d'una manera molt, molt, molt forta.
Què penalitza a hores d'ara? Si haguéssim de fer una classificació de les coses que més penalitzen al centre d'Esport Sabadell, David, començo amb tu. Sí. Què posem a dalt de tot? La falta de gol o què?
Realment, a veure, la falta de gol és evident que ens falta, i fins i tot me'n recordo una darrera ocasió del Juan Hernández al minut 90, que va tenir una ocasió claríssima i la va fallar. És que ara mateix no entra el gol. Però per ficar gols primer hem de fer que no ens el fiquin, no? Realment, o sigui, hem de puntuar. Ara mateix hem de puntuar i encara no portem cap partit amb la porteria zero. Tenim un molt bon porter, com tenim el Macay, o sigui, el millor porter que va ser a la segona B, i tenim una bona defensa. Realment, per mi, el gran problema que tenim ara mateix és la fragilitat mental, i sobretot es veu a la línia defensiva. Els gols al final han d'arribar. Tenim a l'Stoikov, que el vaig veure a la primera part, el vaig veure molt actiu, i potser sacsejant una mica a l'equip poden arribar els gols. Però per mi el gran problema ara mateix és la nostra fragilitat defensiva.
Mira, el Lluís Pacheco ens deia fa una estona amb l'etiqueta TP946, primer tornar a deixar la porteria a zero. Fa massa temps que no ho aconseguim. Les ocasions hi són, ja entraran, però s'ha de tallar ja la sangria que tenim en defensa. Encaixar 5 gols en 2 partits contra rivals directes és inadmissible. Potser li hem posat molt el focus, no? Joan, Sergi, també, en les últimes jornades al davant, però al darrere sí que és cert que el Sabadell encara no ha tingut un partit allò de deixar la porteria a zero.
Sí, falta una mica creure-s'ho en línies generals, que estem a segona, que som un equip que pot competir perfectament contra qualsevol rival, i falta aquest punt de concentració en jugades clau perquè de fet realment la majoria de gols que et marca, per exemple, recordo el Rayo, és una rematada sola a l'àrea petita, jugades molt puntuals que fa que tirin al terra el treball de tot l'equip durant tot el partit. Jo crec que si millorem la concentració en moments puntuals, tenim molt de guanyat.
Clar, al final també és cert que no podem obviar que si alguna cosa se li exigia al Sabadell, Sergi, després del partit contra el Mirandés, era tenir una mica més de clarividència en l'últim terç o en l'últim quart de camp contrari. Es va tenir aquesta clarividència, especialment en els primers minuts, però clar, també hi ha errades que són imperdonables a aquest nivell. Sí. Hi ha ocasions que les has de marcar.
Sí, no, però és que a més ho ha dit el Joan només començar. Al final, quina sensació et deixava el partit de sortida? Doncs un Sabadell atrevit, que sabia que podia jugar amb els nervis del rival i que ho va poder aprofitar. Què li va fallar al Sabadell? Doncs, clar, ara és fàcil dir-ho. Que Aaron Rey en el minut 5 hagués marcat el gol, que 10 minuts més tard, aquella triple ocasió que comença Adri Cuevas i que acaba gairebé amb Adri Cuevas un altre cop, també hagués acabat en gol. Ara és senzill i algú dirà que això és futbol ficció, però és que és una realitat. Què li va fallar al Sabadell després? Doncs tot el que havia errat de mig camp en endavant, que va començar a fallar-ho de mig camp enrere. I per tant, bé, és allò que és fàcil, eh? Si falles en una zona del camp ho tens complicat, si falles a totes les zones del camp ho tens pràcticament impossible. I és el que va passar el dissabte, un cúmul que jo aniria més a la part, realment ho dic, i m'ho crec de veritat, vaig més a la part mental, de treball mental, que no pas el treball tàctic o el treball fins i tot físic, perquè és que va haver-hi moments en què els jugadors de l'Albacete semblaven més ofegats físicament que no pas els del Sabadell. Amb el 2-0 i amb el 3-0, evidentment no. Evidentment, aquí, d'on ja no tens forces, vam fer molta broma o no, però al final Gorosito, que s'estava ofegant en el minut 25 de la primera meitat,
la imatge aquella...
el van haver de substituir en el 80, ja estava el tio fresc com una rosa, perquè evidentment se li van acabar els problemes. Li havies tirat tres contres i anava allà, que era amb la llengua fora, i va acabar més tranquil que de nassos, perquè és que estava perfecte. Jo crec que aquí és on el cap li falla a aquest equip. És un equip que, o un gran gruix d'aquesta plantilla, les va passar magres fa dues temporades, es va trobar amb una sensació de positivisme la temporada passada, i ara jo vull veure si, que vull pensar, i estic convençut que és així, si són capaços de sobreposar-se un altre cop a un inici que, evidentment, ni en el pitjor dels somnis haguéssim imaginat. Ja no et dic haver començat igual de bé que l'altra vegada que es va pujar, que es va començar com un tro, que l'equip va ser líder, que va estar a la part alta de la classificació, que tot i això, no oblidem, se'ns va fer molt llarga la categoria,
sí.
I en canvi ara, doncs, noi, és tot el contrari. Hauràs de remar i espero i desitjo que el final de festa sigui tan positiu com que ens en recordem de lo malament que va començar tot, però de lo bé que ha pogut acabar la temporada. Per això queden moltes setmanes encara per veure-ho.
Mira, el fil d'això ens deia Juan Rodríguez fa uns minuts al Twitter, que fa 5 anys amb carreres vam començar com un, diu, com un tiro i nos colocamos líderes. Os recuerdo el final de la temporada, nos salvamos por el descenso del Villarreal arrastrando a su filial. Tranquilidad e intentar evitar los errores infantiles en defensa. Los goles llegarán. Doncs anava per aquí també una mica l'argument del Juan Rodríguez. Ens pregunta també Sergi, i ara repassaré més missatges també amb l'etiqueta TP946, si li passa alguna cosa a Antonio Romero, perquè va ser dels millors, diuen, en els dos primers partits i ara ni escalfa.
No.
Aquesta circumstància, compte que...
No li passa res a Antonio Romero.
Ho deia mig en broma, mig no en broma l'altre dia, però segurament és de les primeres vegades que el Sabadell en partit oficial fa 4 canvis seguits.
Sí,
però no, un d'ells no va ser Antonio Romero al final.
No li passa res a Antonio Romero. No li passa res. Simplement que entenc, vull pensar, i això potser seria més qüestió de preguntar-li a Antonio Hidalgo. Mira, tenim una bona oportunitat demà, però jo crec que és més una qüestió de tenir jugadors a ulls del cos tècnic per davant d'ell en la seva posició, i a partir d'aquí sí que el debat és amplíssim, perquè ara, doncs, mira, som aquí 4 opinant, més la gent que ho pugui fer a través de les xarxes socials, i segur que cadascú de nosaltres li veu unes qualitats, unes possibilitats, una posició en el terreny de joc, qui hauria de jugar per ell, qui no hauria de jugar, però no, a la pregunta si li passa alguna cosa, no li passa res que no sigui que Antonio Hidalgo, ara com ara, no està comptant amb ell.
Anem a repassar més missatges, va.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Hem preguntat fa una horeta i mitja, aproximadament a Twitter, què creieu que cal fer per canviar la dinàmica a partir d'aquest dimecres. Amb l'etiqueta TP946 us hem demanat la vostra opinió. Llegeixo alguns comentaris que ens han arribat. Per exemple, el Manel ens diu: només cal tranquil·litat a l'inici del partit i seguir jugant com la primera part de l'últim partit contra l'Albacete. Un cop entri un gol, entraran tots. Força Sabadell, diu. El Roger Capella: potser és d'hora per buscar culpables, però aquest equip haurà de millorar molt si vol puntuar. El Josep Hernández ens diu: els mateixos dels dos primers partits, només el canvi de Stoikov. Tenim per aquí més comentaris, per exemple, que ens deixava el Beltrán Rodríguez: potser un canvi dins del sistema de joc, o fins i tot ser una mica més conservadors per fer més contraatacs, però la millor fórmula, deixar treballar. El José Antonio Martín Utrera ens diu que només cal que la piloteta entri. Un cop guanyem i traiem aquesta angoixa, tot anirà molt millor. Confiança total en aquest projecte. I també ens deien, per exemple, el Jonàs, que cal tranquil·litat i un canvi de xip. Només que es guanyi un partit es veuran les coses d'una altra manera. Això és molt llarg i tot just hem començat. Calma. Molts missatges hem rebut amb l'etiqueta TP946. Per exemple, també el Gerard, que ens deia si l'Antoni Hidalgo va aconseguir que l'equip fes un gir mentalment tan gran fa dues temporades, toca confiar que també passarà aquest any, amb aquesta etiqueta hidalguisme, que també s'està fent més o menys viral en les últimes hores. I el Xavi ens deia: més concentració en tasques defensives i una mica més de sort de cara a gol. Ànims i honor. Comentaris, deixeu-me aquí també ser una mica crític, comentaris prou positius per el clima d'autodestrucció que regnava a les xarxes. No sé si vau poder copsar-ho també una mica, Joan, David, després del partit. Us va sorprendre aquest clima?
A mi això, el fet de buscar culpables, em sembla per posar-se a plorar. Realment, jo soc un fidel creient d'aquest projecte, des de Calzada fins a Hidalgo, i sobretot passant per Manzanera. Hem de tenir en compte que tenim un pressupost baix dintre la categoria, que el director esportiu té un talent descomunal, i crec que pels recursos que tenia i pel poc temps que ha disposat de molt menys temps que les altres entitats, ha fet una plantilla més que decent. I a partir d'aquí, escolta, si hem de criticar a un cos tècnic i a una plantilla en el seu gruix que fa res, ens estan salvant de tercera i sense pràcticament comptar-hi ens han posat al futbol professional, s'ha de ser una miqueta més agraït, penso jo. I jo soc partidari de que, si hem d'estar 42 jornades perdent tots els partits, és que jo a l'Hidalgo el mantindria fins al final. Penso que és l'entrenador ideal pel Sabadell, coneix a tots i cadascun dels jugadors i l'afició està al seu costat. Per tant, a mi, respecte a l'entrenador i plantilla, no tinc cap tipus de dubte.
David, que feies que sí amb el cap, eh?
Sí, 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 és que porto l'hidalguisme en vena, també. O sigui que realment aquest equip de l'Hidalgo, del Juvenal, per d'alguna manera ens va salvar la vida, no? Quan vèiem la situació tan complicada, vèiem cada cop més a prop a la tercera divisió, i qui sap si desapareixió, què passaria? Ens va salvar la vida, ens va il·lusionar, o sigui, va ser una gran il·lusió al play-off, ja tothom es va punxar al carro, i ara sí, em va sorprendre aquestes crítiques a l'equip, però realment continuo confiant plenament en l'Hidalgo, en el Juvenal, en tot el cos tècnic, i fins i tot a mi, jo tinc la sort de viure molt a prop del camp, i m'aixeco al dematí, veig ja el Branso a les 7 del matí ja preparant tot per l'entrenament, i veig que continuen lluitant, i veig a l'equip i el veig com una família. O sigui que confiança plena, i jo ho vaig dir, o sigui, si perdem els 42 partits, que no passarà, amb l'Hidalgo jo me'l quedava. O sigui, ens ha portat a la glòria i hem de continuar confiant en ell, sí o sí, en ell i en tot l'equip.
Sergi, avui a l'Hotel Suís em deies que volies parlar de noms propis. No sé si anava per aquí la cosa.
De moment
em
anaves broncar perquè pensava que anava a venir gent amb una mica més de crítica i que tindria una mica més de salsa, però clar, si em portes a dos paios, que el primer que em diuen en antena és que si a la jornada 42 hem baixat de categoria...
Amb 0 punts.
Un diu que amb 0 punts, que no passarà, estic d'acord amb la vida, però que es quedarien al míster... Em quedo sense arguments. T'estava buscant al WhatsApp, on li he escrit avui a un amic i li he posat: és que jo no faria fora l'entrenador ni que baixéssim de categoria. Començava amb ell la Lliga Pro la temporada que ve. Clar, ja m'he quedat sense...
No he triat massa bé, no sap greu, però...
Ara sembla això que estem aquí els quatre gairebé fent de senyor Lobo, netejant-nos.
Sí, jo crec que s'ha de tenir en compte una cosa, que els que portem més anys seguint al Sabadell ho sabem. tots tenim la confiança de que ni a la llotja, evidentment, ni al camp, hi ha cap estafador. És a dir, l'any que van baixar de segona a segona B, hi havia jugadors de tornada que estaven arreplegant els últims calés per anar, per acabar la seva carrera. Hem vist, ja no dic presidents, però han passat, hem vist de tot, de gent poc honrada, realment. I, ostres, la confiança que tenim ara, tant en el president com en els jugadors que tenen el nivell que tenen, tampoc vindrà aquí a jugar a Rafinha, però els que estan, veus que ho donen tot. Llavors, a partir d'aquí, l'únic que es pot fer és animar-los i intentar donar el millor possible entre tots.
Sí, exacte. Jo m'estimo més un equip aquest que, com aquest, que per posar noms, un equip amb Tamudos, que venen de tornada.
Avui
que...
és el seu aniversari.
Sí, avui fa anys,
avui fa anys Tamudos.
Una abraçada allà on sigui.
Deies, David.
Sí, sí, cap estima cap al Tamudo.
Doncs... Estava pensant més en Naucet, però bueno.
també.
Si ens posem a treure noms...
No, està clar. No, jo deia avui, ara que em preguntaves això dels noms propis, perquè evidentment el d'Antonio Hidalgo és un dels que ha sortit més mal parat a les últimes hores. I ho dic perquè... sempre en aquesta situació és complicat no englobar tothom i no fer aquí d'un poc a un total, no? Crítiques, totes. Opinions diverses, totes. A mi el que em continua sorprenent, diguem allò innocent, és aquest punt destructiu. És a dir, que estem tots emprenyats amb el 0 de 15, crec que és un sentit col·lectiu, perquè ningú li agrada perdre cap partit quan t'hi poses i quan vas a cada setmana a veure el Sabadell, a explicar-ho, a patir-ho, ningú vol perdre. I un 0 de 15 és evident que no podem fer cap festa, com hem dit al principi. El punt aquest destructiu de que avui ja no serveix ningú, jo recordo aquests jugadors, o molts d'ells, que fa dos anys no servien per estar a segona B perquè estaven a punt de portar-nos a tercera, i això s'ha escrit i això hi ha gent que ho ha comentat, que aquests jugadors ens portaven a tercera perquè no valien, perquè no servien, perquè es queden bona part d'aquells jugadors, per no dir una àmplia majoria, pugen l'equip, a més sent protagonistes. Ens vam fer un fart la temporada passada de dir que els 11 titulars d'Antonio Hidalgo, 7-8 jugadors d'aquell 11 titular d'Antonio Hidalgo ja estaven a Olot o ja estaven l'any que vam patir a Olot. Hòstia, és que feia 3 mesos no servien per res, ja estaven a punt de portar-nos al pou de tercera divisió. I ara els volem? És evident, ho ha dit, em sembla que ha estat el Joan, el David, més igual, és evident que no tenim la millor plantilla de la segona divisió A. És que no, és impossible, amb el límit salarial amb el qual parteix el Sabadell, tenir la millor plantilla. Tens una plantilla per mantenir-te a la categoria? Jo estic convençudíssim que sí. Ah, no ha començat bé, és una obvietat, això ja ho diuen els números, no cal que discutim, no hem començat de la millor manera possible, perquè començar sent l'únic equip que no ha guanyat, sent l'únic equip que no ha puntuat, sent un equip que és ara mateix el pitjor atac i la pitjor defensa. Vale, doncs mira, tanquem la barraca ja a la jornada 6 i ens dediquem a una altra cosa i comencem a planificar la temporada 21-22 i ens estalviem els patiments. Jo estic convençut que aquest equip té capacitat per sortir-se'n amb els que hi ha, no estic parlant de canviar 5 tios, d'entre altres coses, Pau, perquè és impossible canviar 5 tios a l'hivern, ja no dic ara, ni a l'hivern, quan arribi al mercat, que ningú no es faci ara...
Ni et pregunto per la fitxa aquella que tenim lliure, eh?
La gent no es faci palles mentals de que ja aquí això s'ha acabat, aquí hi ha un rigor econòmic que no es pot superar, i ja està, i a partir d'aquí... O confiem o no confiem. I no vull dir allò tan típic també del que no vulgui baixar-se del barco, el que no. Aquí tothom, en aquest barco tots. Els que critiquen d'una manera o d'una altra. Jo vaig acabar molt emprenyat el dissabte. Molt emprenyat pel que vaig veure a la segona part, perquè no era la sensació que jo esperava. Però, noi, tu, demà passat tenim un altre cop partit a l'estadi i s'haurà d'anar amb aquests. No vindran 25 tios nous a fer una altra plantilla. Són aquests i són els nostres. A partir d'aquí no vull convèncer ningú, simplement és l'opinió.
I quants partits la temporada passada que ens va quedar amb el cos, allò ens marquen a l'últim minut o...
També de dir, eh? Com jo com el mal cos de dissabte sí. no vull enganyar ningú.
No,
eh?
però és cert que...
Són 6 hores d'Albacete a Sabadell, que ara a més les he de fer sol com un mussol, de
reflexionant,
veritat,
no?
Que són molt llargues, però és veritat, o sigui, a veure, és un patiment, i aquest any serà un patiment, i vindrà algú que no ens fotrà 3, no, ens fotrà 6, I això algun dia passarà.
I que tens arguments per pensar, i ara quan arribem al punt de les 8 del vespre, tens arguments per que tu, per exemple, l'altre dia vas fer mitja hora molt superior a un rival de la teva categoria. Per què no ho pots traslladar això durant un partit? Però bé, primer la casa no s'ha de construir pel terrat, s'ha de construir pels seus fonaments, i és cert que el primer és recuperar aquesta fragilitat defensiva. Ara que hem arribat a les 8, va, fem una aturada per la publicitat amb el Roger Benet, que ens ven quatre coses, i acabem aquest Tribuna Preferent d'avui parlant del pròxim partit.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra, t'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Al matí treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dimarts?
Primer us explicarem que el Taulí busca infermeres. En total ofereix 121 places a jornada completa, i és que en l'actual context de pandèmia de la Covid-19 el seu paper, diuen, és més necessari que mai.
Fem salut amb el Parc Taulí.
També conversarem amb els amics de l'Òpera de Sabadell perquè ens presentin la nova temporada, una de les més atípiques dels últims anys. Dimecres ens porten una de les òperes més famoses de Mozart, La flauta màgica. I acabarem desgranant la tercera edició de la Translaboral, que enguany s'integra a la Fira d'Ocupació de Sabadell, però amb el mateix objectiu de sempre: lluitar contra l'atur, l'estigma i la discriminació laboral del col·lectiu trans.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:15 fins a 2:15. Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Dos minuts i mig, per sobre del punt de les 8 del vespre, Roger Benet i el seu coneixement cinematogràfic, que és... fa fredar, senyor Lobo. En fi, reprenem el fil de la tertúlia d'avui, el Tribuna Preferent. Ja sabeu que podeu seguir participant amb l'etiqueta TP946. I parlàvem ara amb el Joan Fàbregas, amb el David Brígido i amb el Sergi Garcés d'aquesta confiança, no?, en el Centre d'Esports Sabadell. I és cert que és... Joan, David, avui estem aquí asseguts amb un 0 de 15 en aquest inici, però també és cert que d'aquí a 14 dies podem tornar amb aquesta mateixa taula, aquest mateix estudi, amb un balanç de 3, 6, 9, 12... Vés a saber, perquè sí. Ve un tram de temporada, David, molt intens, que realment aquí és on potser determinarà on es troba el Sabadell en aquest inici de Lliga, en aquest primer quart de Lliga.
Sí, la millor notícia que tenim al final és que falten 48 hores per un partit, i que històricament, recordo sense segon A, que ens costava jugar fora de casa i guanyar. Ara no tenim la sort de tenir la gent a l'estadi, però tampoc la tenen ells. Qui no et diu que diumenge podem guanyar la Romareda? Al final podem revertir la situació. Si guanyes ara mateix dos partits, semblarà que anem a pujar a segona i ja començarem a mirar quan estem del playoff. Al final, a segona divisió, ja ho vam poder veure l'any passat, equips que jugaven la vida per pujar van perdre contra els que jugaven la vida per baixar. Al final estem en una lliga que és molt competida, i dintre de dues setmanes el panorama pot haver canviat radicalment.
Tu, Joan, també estàs en aquesta línia, sí, de dir que el panorama pot canviar en qüestió de 10 dies?
Degut a la meva feina els últims 3 anys, he vist tots els partits de segona divisió. Quan dic tots, són tots. I no és algo positiu, creieu-me. I la veritat és que tots els partits són molt igualats, i clar, cada gol val moltíssim. I tots els partits que hem jugat fins ara, inclús amb el 3-0, clar, veient la primera part, se'm fa difícil que no competíssim al final per guanyar el partit, però en la majoria de partits que hem jugat fins ara contra equips de dalt sempre hem estat a diferència d'un gol. És només fer aquesta punteta, començar a puntuar i tenir una part positiva, que a partir d'ara els rivals saben que estem a la part baixa, concretament l'Alcorcón sap que som el cué amb 0 punts, i això també a vegades fa que inconscientment l'equip rival baixi una mica el peu de l'accelerador, i jo crec que el Sabadell pot competir molt bé en aquesta circumstància.
Ara que parlaves de... Volies dir alguna cosa, Sergi?
No, que sentint el Joan, per això insisteixo i no em vull fer ja més pesat amb el tema de l'Alcorcón, que per mi ja podem passar pàgina. Això és el que em va emprenyar a mi de la segona part. És a dir, ho deia el Joan, no? Els detalls, aquests gols que arriben per... Clar, si a sobre de tot això ets tu el que no te'ls provoques sense que ningú faci res per posar-te com a mínim en dificultats, això és el que a més em va emprenyar. Mira, si et fan tres gols, com tres sols, per jugades perfectes, ben entrenades, col·lectives, ben treballades, dius, tu, són millors, que li farem, no? El que em va a mi deixar molt fred el dissabte és regalar-me aquesta facilitat a un equip que li va venir de perles aquests regals i que els va saber aprofitar, tot s'ha de dir, les coses com són. L'Albacete va fer el seu partit, va patir quan li va tocar patir, va sortir viu quan va haver de sortir viu, i després va tenir una tarda al final molt plàcida.
El Juanfran Lara, i amb això ja ho matem, del tot, ens diu via Twitter, necessari cobrir la fitxa lliure per tenir més arguments per poder guanyar un partit. Indignant l'actitud de l'equip a la segona part. A vegades volem fer coses massa difícils, marcar un gol de tacó, fer un remat estirant la cama per sobre el cap o fer una passada de fantasia. Potser el Sabadell més pràctic que vam veure l'altre dia, i amb això també m'agafo com a argument potser per plantejar el partit contra l'Alcorcón, és aquestes recuperacions, Joan, David, que vam veure l'altre dia, no? Un equip que quan pressionava a camp contrari, no ben bé a camp contrari, però sí que al mig del camp, aquesta primera línia de passada de l'Albacete, quan recuperava i sortia amb velocitat, aquí és on feia realment mal, no?
Sí, a més penso que tot i que el Sabadell sigui un equip treballat, que sacrifica i que ho intenta, al mateix temps és un equip molt pla, i crec que l'arribada de Stoichkov pot ser l'espurna que ens fa falta als últims metres. Tot i que sigui l'últim en arribar, penso que ha de ser un jugador clau aquesta temporada. La temporada passada va ser precisament amb l'Alcorcón, i crec que és el referent pel qual han de passar totes les jugades d'atac.
Et va agradar també, David, de Stoichkov?
Sí, realment Stoichkov va ser com la llum, no? El revulsiu. També confio molt, a gust personal, amb Guruceta. Crec que poden arribar en un futur a combinar i que poden fer una bona dupla a l'atac amb l'Stoichkov de segona punta. I realment, amb això, amb les recuperacions que vam tenir, amb un joc ràpid, a la primera part, és que vam ser dos equips totalment diferents i encara costa pensar com no van entrar aquelles de l'Aaron Rey, i ocasions que vam tenir clares, realment. I sí, crec que al final el gol arribarà ja.
Tens la sensació, Sergi, i amb això obro també un altre tema, era que parlàvem de molts noms, de Guruceta, de Stoichkov, que no s'acaba de trobar amb la tecla, amb l'11, en determinades posicions, perquè sí que és cert que crec que a cada partit hi ha hagut, per exemple, un doble pivot nou. Diria que no s'ha repetit cap de moment en aquest inici de temporada, com a mínim en l'11 titular. Que al davant han passat ja Guruceta, que encara no s'ha estrenat, Stoichkov, que va ser el millor l'altre dia, segons el que ens ha dit la gent a través de Twitter, Edgar, que està recuperat. Tens la sensació aquesta que no s'ha acabat de trobar l'11 tipus del Sabadell?
Home, clar, és evident que quan no t'han sortit les coses, al final també, en part, et porta a fer canvis i a provar coses. Si haguéssim guanyat 3 dels 5 partits jugats, segur que Antonio Hidalgo apostaria gairebé pels mateixos 11, tocaria poquetes coses per anar dosificant esforços, i tots ens sabríem gairebé allò que es deia antigament, molt antigament, quan érem crius, alguns ja, sabies els 11 de memòria de gairebé tots els equips de la Lliga, no? Sí, segurament per aquí és també per on plora la criatura, perquè estàs intentant trobar el que et deixen, també amb el capítol de lesions, s'ha de tenir en compte, jugadors que han arribat a la pretemporada molt justets per començar la Lliga, d'altres que s'han incorporat més tard, estàveu parlant ara de Stoichkov, que al final no ha pogut encara completar cap dels dos partits, va jugar una estoneta contra el Mirandés i va jugar una estoneta més llarga el passat cap de setmana contra l'Albacete. Bé, vas provant, sí, vas provant, perquè, com et dic, quan no venen els resultats, Pau, és molt probable que provis tot i toquis tot i intentis, això que diem, no?, donar amb la clau. I tens algunes posicions on realment, a mesura que van passar les setmanes, i són poques, però ja en tenim algunes com per treure conclusions, veus que realment la cosa va coixa. Va coixa. Jo, per exemple, aquest, per posar ja noms, Pierre Josu, hòstia, aquest lateral esquerre, el francès havia de ser el gran baluard d'aquella posició, i sincerament no el veig per sobre de Josu ara mateix, i no ho dic ara que està lesionat, ho dic en línies generals. No m'ha demostrat que sigui aquell lateral titular que havies de confiar, que Josu tindria una miqueta aquest paper més secundari aquesta temporada, més de refresc, més de... jo crec que veurem molt més a Josu en aquesta posició del que potser ens haguéssim imaginat dues o tres setmanes o quatre setmanes enrere del que havia de ser el Sabadell d'aquesta temporada. Per posar un cas, en tinc més, però...
Aquest tram segur, perquè...
No, per això deia, que, i ho trec de la lesió, No sé si després, a partir d'aquí, alguna vegada hem vist a Everpena, sí, fins i tot actuar en aquesta posició. Sí. Ja no se m'acut molt més. Grego també podria caure com a lateral a l'esquerra en unes circumstàncies concretes.
Juan Ibiza fins i tot, però molt, molt puntual.
Jo veig, sí, veig més a Grego que a Juan Ibiza, però bé, no vull jugar a ser entrenador, Em referia més a que Pierre arribava, i no vull personalitzar-ho amb el nano, perquè tampoc ara li podem carregar tots els morts a ell, però que havia de ser un d'aquests jugadors que quan arriba tens clar que se l'ha portat per ser aquell jugador titular en aquella posició.
Víctor García a l'altra banda.
Correcte. I no l'acabo de veure. També és d'hora, no sé. Quan, sí, i quan no surten les coses és evident més fàcil anar a trobar què no està funcionant, què no pas. Ara gairebé, parafraseant a Toixa, gairebé ens carregaríem els 11 de sortida perquè no han donat la cara a la segona meitat. A la primera, no, torno a dir que res a discutir, més enllà de la falta de gol.
Si algú anava perdut l'altre dia, el dissabte, ho vam comentar aquí a Ràdio Sabadell, Pierre Cornut entre 3 i 5 setmanes de baixa amb aquest trencament als isquiotibials. Per tant, se li gira feina a Josu Azcoidi, que es queda com a únic carriler nat d'aquesta... Bé, nat era més extrem i van endarrerir la posició en els últims temps, però sí que és cert que és l'únic carriler esquerrà de la plantilla. Joan, que t'hem d'acomiadar ja res d'aquí a un parell de minuts perquè tens secció a tot costa. Vols comentar alguna coseta més de la plantilla? Tu alguna debilitat personal que tinguis, que el vulguis veure a l'11 o fins i tot aquelles posicions que detectis que, com deia el Sergi, ara va més coix l'equip?
No, jo de fet la porteria està més que coberta. Juan Ibiza em sembla un tros de central. I de mig cap endavant jo crec que tenim bastants jugadors amb bastantes opcions que... la que agafin una mica el to de la categoria, crec que Diago té molts recursos per adaptar-se segons el rival, fer un esquema de joc o un altre. Jo, en quant a la plantilla, no veig una debilitat massa accentuada a cap línia.
Vols afegir alguna coseta més o ja em sembla que t'hem d'acomiadar, no? Que tens secció, sí, ara al tot costa.
Això mateix.
Doncs va, obre tu el foc amb la porra, després la recuperarem, i quin resultat ens deixes per demà passat?
Tenint en compte que l'Alcorcón és el millor visitant de l'any passat,
gràcies, Joan.
Porra...
Vagi bé.
Ha estat un plaer.
Per mi una miqueta. 2-2.
2-2. Vinga, doncs anotem aquest primer resultat del Joan Fabra. És que vagi molt bé, Joan, una abraçada, cuida't.
Gràcies a vosaltres.
Ens quedem per aquí amb el David Brígido i amb el Sergi Garcés. David, tu tens alguna debilitat, ens has comentat abans. Guruceta t'agradaria veure a l'11. Alguna posició, sí, algun jugador més que t'agradaria veure o alguna posició que vegis que la cosa va més coixa?
Jo confio molt en la tornada ara del Pedro Capó. Realment hem tingut problema amb les lesions i també hem de recordar una cosa, que hem tingut lesions... Hem tingut a l'Aleix Coc, que es va lesionar la primera jornada i ha tornat, però al final s'ha d'agafar ritme de competició. Hem començat més tard que la resta d'equips. També vam tenir menys descans. Però jo confio molt en la tornada de Pedro Capó. A més, jo tinc debilitat personal per al Josu Azcoidi, o sigui que per mi ja està ben cobert aquest lateral esquerre. I com comentava, confio molt en el Guruceta, encara no ha fet gol, però m'agrada molt i crec que es pot combinar molt bé amb l'Stoikov. Crec que podem fer una bona dupla. A més, tenim a l'Edgar, si fa falta, però Jo confio en aquesta doble a l'atac.
Ens deia també el Raúl Chao a través de Twitter que per ell els laterals és la posició més fluixa que tenim, sobretot pel sistema de joc que tenim. Amb aquesta etiqueta TP946, insisteixo, podeu participar durant els 16 minuts, 15 minuts que queden de programa i optar als lot de productes cada setmana del Centre d'Esport Sabadell, lot de productes oficials. Un quart d'hora que crec que hem de dedicar a parlar del pròxim rival del Centre d'Esport Sabadell, d'aquesta agrupació deportiva Alcorcón, perquè, clar, normalment els dilluns aquí a l'Hotel Suís estem a 5-6 dies del partit, circumstància que ens trobarem força aquesta temporada, que tenim jornada en qüestió de 48 hores. Primera jornada intersetmanal, diria, Sergi, en són 6 més el partit d'Almeria?
Em sembla que són 7, i el partit que tenim pendent contra l'Almeria seria un 8è, Són moltes. A mi se'm va fer molt llarga, i més partint de la base que en aquest mes que queda ja en tenim dues, perquè juguem demà passat, i en 10 dies es torna a jugar un partit entre setmana contra un altre equip madrileny, de fet, casualitats, serà el Leganés en aquest cas.
Per tant, estaríem parlant que pràcticament un 20% de les jornades són entre setmana...
I a més venen bastant...
Són molt a la primera volta.
Sí, correcte, molt compactadetes, tot plegat.
I aquesta primera jornada intersetmanal ens porta dimecres a 2:15 de la nit contra l'agrupació deportiva Alcorcón, que va ser notícia el cap de setmana perquè es va suspendre el partit contra la Ponferradina per aquests 4 positius que van informar el mateix dissabte, si no vaig errat, a l'Alcorcón. Ho hem parlat a l'Hotel Suís. Aquí és una qüestió d'allò de feta la llei, feta la trampa. L'Alcorcón no és qui ajorna el partit contra la Ponferradina. Qui ajorna el partit és la Lliga. Ho expliquem d'una altra manera. Els equips aquest any poden gastar 2 bales a l'hora d'ajornar un partit, i a partir del segon, és a dir, el tercer, el quart, etc., si no et presentes a aquell partit, com els partits de quan jugaves a l'escola, si no et presentes et donen el partit per perdut per 3-0, doncs el mateix a segona divisió. Què passa? Que la Lliga és qui ajorna el partit i no l'Alcorcón, davant la possibilitat que hi hagi un rebrot o un brot de coronavirus a la plantilla alfarera, a la plantilla de l'Alcorcón. Què sembla a hores d'ara, Sergi? Que estem a l'espera també de saber els resultats dels PCR.
Avui se n'han fet.
Sembla que la cosa està prou controlada.
Sí, això ens deia aquest migdia el company de Radio Marca, precisament, que la cosa semblava que estava controlada, però clar, fins que no tinguem els resultats definitius de les proves ràpides que s'han realitzat a la plantilla de l'Alcorcón avui mateix, no acabarem de sortir de dubtes. Jo vull pensar que acabarà tot bé per poder jugar i perquè no li haguem de donar moltes més voltes com a mínim a tota la setmana. Que tinguem un partit pel mig és bona notícia ara mateix. Però anant al genèric, jo sóc molt mal pensat per aquestes coses. I al final, feta la llei, feta la trampa, com es diu en aquests casos. Tu anuncies 24 hores abans que no estàs segur, que tens un jugador en positiu i que no pots assegurar que la resta no estiguin, i no comptabilitzarà. Serà molt difícil, Pau, molt complicat, igual m'equivoco, però serà molt complicat que veiem equips perdre punts per culpa de la Covid-19, que ja m'està bé, que al final el que és important és que els punts es juguin al camp i no pas que es puguin guanyar allò que es diu als despatxos. Però serà molt complicat perquè el propi sistema de la Lliga farà tot el possible per no molestar cap dels socis barra clients que són al final els propis clubs de la pròpia estructura de funcionament.
David, volies comentar alguna cosa?
Sí, no, que al final a mi aquesta llei... Com comentava el Sergi, feta la llei, feta la trampa, però m'estimo més aquest sistema que no com va passar a Itàlia fa poques jornades amb el Juventus Nàpols, el qual no van deixar viatjar a l'equip i fins i tot els van restar, si no recordo malament, els van restar un punt. O sigui que, a veure, és un fet que han tingut aquest cas dels positius i bueno, els condicionarà, entenc, molt de cara al partit contra el Sabadell, perquè al final han d'entrenar individualment i crec que les pot condicionar.
De fet, ahir...
Esperem.
Esperem que se beneficiï el Sabadell.
T'ajuda el bon ara mateix.
No, expliquem una mica com està el pati a hores d'ara. Ahir se'ls va realitzar proves d'antígens a la plantilla i d'aquests 4, ens comentava el company de Marca, d'aquests 4 positius fins i tot hi ha sospites que 2 puguin ser falsos positius. Per tant, es podrien reincorporar a la dinàmica del grup. Avui que és dilluns, un parell de dies abans, han de realitzar aquests PCR prepartit que marca la Lliga, obligatoris per poder disputar el partit, en aquest cas del dimecres, i a l'espera, i estan a l'espera de saber els resultats. Si els resultats diuen que hi ha 4 positius, l'Alcorcón haurà de viatjar i haurà de, sí, de jugar sense aquests 4 jugadors.
Després, creiem que és el mateix dia de partit, que també hi ha una prova ràpida.
Una prova ràpida. Però no? Allò és una punxada, sí, sí, al dit, sí, sí, amb sang, per, i un test ràpid.
Una cosa que no et dona totes les dades, però com a mínim les més urgents per sortir del pas i poder jugar aquell partit.
Descarta en certa manera. Però ho deia el David ara, l'Alcorcón, de fet, s'està entrenant, avui s'ha entrenat de forma individualitzada a Santo Domingo per preparar aquest partit. Per tant, no és ni molt menys la manera de preparar un partit. Això ha de beneficiar en certa manera el Sabadell.
Esperem, ja et dic, comento el mateix, Pau. Tant de bo, ara mateix tota ajuda és bona. Evidentment, començant perquè el Sabadell es retrobi i es tranquil·litzi, es calmi, mantingui el cap fred. Sé que és fàcil dir-ho, perquè aquí ara mateix, tancadets a l'estudi, tot és perfecte. Però primer hem de pensar en que s'ha de recuperar aquesta sensació del Sabadell, i a partir d'aquí, home, però si l'Alcorcón vol venir pensant que som un rival fàcil i confiat i amb menys jugadors perquè dosifiquen de cara al cap de setmana i perquè donen per fet que els punts de la nova Creu Alta els tenen sumats i s'enduen un ensurt, dubto molt, per això, que Mel Hermoso i els seus jugadors vinguin tan com perquè donin per feta la feina d'aquest dimecres. Per tant, pensem que serà un partit complicat. Deia el Joan, el millor visitant o un dels millors visitants de la temporada passada. És cert que aquest any...
I un dels pitjors locals, també, la temporada passada.
És cert que aquest any, precisament, de moment, les dades fora de casa no són com per tirar coets. N'hi ha pocs precedents. Només han jugat 3 partits a domicili lluny de Santo Domingo, però només han sumat un punt, que va ser la primera jornada. Els altres dos partits, tant a Màlaga com al RCD Stadium, els han perdut, per la mínima, això sí, tant tu. Però un equip que segur que ho posarà complicat, i ara mateix el pitjor que té el Sabadell per mi és el propi Sabadell. O sigui, el pitjor enemic és ara mateix el Sabadell traient-se de sobre tota aquesta motxilla que, malauradament, en 5 setmanes ens hem anat posant uns a sobre dels altres.
I al final estem parlant també, David, d'un altre partit similar pel que fa a un rival directe a la classificació, no? Li vam malposar aquesta etiqueta de final al Albacete-Sabadell, però el cert és que l'Alcorcón té 4 punts.
Crec que, per desgràcia, tindrem moltes finals fins a final de temporada, perquè passarem menys bons i tornarem a perdre, però tornarem a guanyar. I al final és un rival directe. És veritat, l'Albacete ho era i vam desaprofitar aquesta ocasió. Ara mateix contra l'Alcorcón, que ara mateix no està bé fora de casa i té aquesta circumstància. No ens agrada guanyar en aquestes circumstàncies, però ho necessitem. Necessitem guanyar ja.
Per cert, el José María Cava ens deia també a través de Twitter, amb aquesta etiqueta TP946, que tothom parla que els jugadors de l'any passat no tenien nivell, o no tenen nivell per la categoria, millor dit. Diu, jo crec que el problema són els que han vingut nous. De moment no veig cap que millori el que hi havia. És la seva opinió en aquest sentit. I sí que és cert que han arribat jugadors importants, que han de tenir un rol important en l'equip. Juan Ibiza, Stoikov, l'últim també.
No,
potser no han tingut un impacte molt immediat.
No és per criticar, jo crec que no es pot generalitzar. O sigui, si anéssim al detall, trobaríem jugadors que de moment estan donant un rendiment no espectacular, però sí que se'ls hi veuen cosetes, i altres és veritat que de moment, pel que s'ha vist i pel que els inputs que han donat fins ara, a mi em generen algun interrogant més, però generalitzar entre tots els que hi havia tenen un gran nivell i tots els que han vingut no el tenen, se'm fa un pèl complicat. N'hi ha de tot, n'hi ha de tot.
Heu pogut veure l'Alcorcón en algun partit? Vosaltres, alguna
no.
temporada?
L'he vist una estoneta,
no,
vaig veure una estoneta al partit a casa, que diria que és el que guanyen, de fet. L'únic partit que guanyen a casa, estic tirant de memòria, és un, diria que és un 2-0.
M'acabes d'agafar
no
peu canviadíssim.
No em ve contra qui guanyen.
Jo vaig veure...
Vaig veure una estona perquè el van fer en obert i...
Potser no seria el del Zaragoza, el del Real Zaragoza, que acaba en empat, que és el famós partit...
No, aquest no.
Aquest és l'únic que he vist del
Corpo. No. M'agafa, però, en fi.
Alguna referència que recordis d'aquell del Corpo? Alguna...
És que jo, quan els veig jugar a Santo Domingo, només puc pensar lo difícil que jugar en aquell camp. No em diguis per què. O sigui, no els he vist jugar fora, on... O sigui, Mira, doncs aquest, ens diu el Roger.
És que ens ha dit el Roger Manet, sí. Per mi interna, el Corcón 2.
El Tenerife, correcte.
Zaragoza 0, i dic, no.
Tenerife 2-0, per això et deia. Anava guanyant i creia que per 2-0. Jo cada cop que els veig jugar a casa se'm fa molt complicat. I he de reconèixer que no els he vist jugar fora, perquè el dia de l'Espanyol el vaig posar tard.
Sí, jo una estoneta el dia de l'Espanyol també.
I ja era els últims minuts, una mica la desesperada, per tant no m'atreviria a treure cap conclusió del que he vist d'aquest Alcorcón aquesta temporada.
A mi la sensació que m'ha fet els dos partits, veurem, les dues estones, que els he vist, és un equip que és molt d'esperar al darrere, un equip d'aquest més recollidet, de cedir la iniciativa de la pilota al rival. El Zaragoza vivia pràcticament a camp contrari amb la pilota, sense arribar a fer mal. Sí que és veritat que amb un entramat defensiu considerable, i de fet l'Espanyol també va tenir problemes en el seu partit contra l'Alcorcón, que va foradant la porteria. Va ser un gol d'RDT al final del partit. Però vaja, ens queden res, 4 minutets i mig per arribar al punt de 2:15 de 9 del vespre. Alguna coseta més que vulgueu comentar, per cert, d'aquest partit contra l'Alcorcón? Algun detall?
Que jo, si pogués ser demà, millor que dimecres, mira què et dic. O sigui, sí, perquè ni que sigui per tancar el capítol Albacete i no sé si obrir-ne un altre, perquè això, clar, ara tenim ganes de tancar Albacete, i igual la setmana se'ns torna a fer molt llarga perquè a sobre li sumem més problemes als que ja tenim, però que tinc moltes ganes, i deixem que faci una d'aquestes populistes abans d'acomiadar-me, ja que hem parlat que hi ha gent crítica i tal, que està, de veritat, està collonut que hi hagi gent que sigui més crítica que uns altres, o això em quedo amb el detall avui, de segurament un grup de seguidors que ho està passant tan o més malament que tots nosaltres, però que avui han anat a demostrar aquest suport als jugadors. I per mi és aquest el resum del que ha de ser. Que no vam acabar contents, no, que no ens agrada, és evident, però que és el que hem de seguir empenyent fins al final, perquè és que no queda un altre. Si no, l'altre ja és, ja et dic, tancar la barraca la jornada 6 i centrar-nos en, jo què sé, a jugar els diumenges entre nosaltres.
S'ha d'aplaudir també els gest que han tingut avui els Honor 1903. Per cert, deixeu-me introduir ràpidament, que al final estem parlant del pròxim rival, l'Alcorcón, però no ens donarà, o no tindrem espai aquí a Ràdio Sabadell, sí, a l'Hotel Suís, evidentment, però per parlar del Real Zaragoza, David, també tros de sortida, de les més complicades.
No, exacte, és una sortida complicada, però bueno, confiem en el tema de ara mateix no hi ha públic, igual que ens penalitza a nosaltres, els hi pot penalitzar a ells. No és el mateix la Romareda plena que sense públic, i realment al final són inèrcies aquesta temporada. Si aconsegueixes un parell de victòries, tot anirà rodat, i veig l'equip preparat per lluitar contra qualsevol. Vam donar la cara contra l'Espanyol, que és líder. Vam donar la cara contra el Rayo. És veritat, van ser superiors, però durant molts minuts vam anar guanyant el partit. I realment podem optar per la victòria.
Diumenge a les 9, per cert, t'han fet un favor, Sergi?
Ja veus, per un dia que podíem tornar a l'hora d'un viatge còmode i ja tornarem aquí a entrada a la matinada.
Si hi ha un equip, per cert, més fràgil que el Centre d'Esport Sabadell a nivell mental, compta amb aquest Real Zaragoza, que ve de perdre 1-2 a casa contra el Màlaga. Ho dic amb coneixement de causa,
però,
eh?
Però el Zaragoza, jo les dues estones que he vist, i ho hem comentat ja, Pau, per mi és un equip que és imprevisible. O sigui, jo l'estona que els vaig veure contra el Màlaga ahir, una bona estona, però el partit que van guanyar a casa ara fa una setmana,
sí,
era l'exèrcit de Pancho Villa, però realment,
cadascú, o sigui, feia la seva
guerra. És imprevisible. Són 11 tios, cadascú intentant fer una guerra.
No, ara no recordo el rival. Marc Narváez.
I els hi surt de conya. O sigui, l'Albacete, era el
rival. Albacete, clar, és veritat, l'Albacete, sí, l'Albacete, sí.
Juguen de pena, o sigui, aquell dia van jugar de pena, perdó, que ningú se m'enfadi a l'Aragó, eh? Van jugar de pena aquell dia, però van acabar guanyant. I ahir els hi passa tot el contrari. Fan una primera part, un altre cop desastrosa, però el Màlaga els hi fot dos gols ràpids van quedar-se a punt, que amb l'1-2 dius ai, ai, ai.
Però compta amb aquest equip que està estancadíssim mentalment des de la temporada passada, en la qual se li va escapar inexplicablement aquest ascens a primera divisió. Un minut per arribar a dos quarts de 8. David Brígido, tanca-ho, remata-m'ho amb la porra, va.
1-0 i gol al minut 90.
Seria impressionant. Una abraçada i gràcies per estrenar-te també al Tribuna Preferent aquesta temporada.
gràcies i animar la gent que ara és el moment per treure la samarreta del Sabadell, treure les bufandes, treure-ho tot i animar ara, que és quan ho necessitem realment.
Clar que sí. Sergi Garcés, a tu et pregunto la porra el dimecres, d'acord?
Molt bé.
Ens veiem demà a l'Hotel Suís.
Apa.
Doncs demà a l'Hotel Suís a partir de les 2, més prèvia d'aquest centre d'esport Sabadell, Agrupació Deportiva Alcorcón. Una salutació del Roger Benet a les vies de so i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, bona nit, adéu-siau.
Tribuna Preferent, la tertúlia del centre d'esports a Ràdio Sabadell.